Bon dia. El canvi climàtic està portant canvis de tendència que fan que comarques com la Garrotxa i el Ripollès puguin patir més incendis forestals.
Ràdio Olot. L'informatiu del matí.
Està canviant el clima, està canviant la vegetació. Tenim acumulació de vegetació morta en els boscos, tots aquests pins que amb nevades ja es poden haver trencat. Tot el que hem tingut de ventades, que fins ara no estàvem acostumats tampoc aquí a la comarca a tenir aquestes ventades, o aquestes situacions de ponent, no?, que ens impacten molt aquí a la Garrotxa, que són més mantingudes, això ens provoca que ens caiguin més arbres. Juntament amb la situació d'estrès hídric que hem patit, doncs és acumulació. Aquesta acumulació què provoca? Que aquest combustible quedi en el bosc, val? I això, de cara a un incendi, sigui potencial per generar energia.
És el cap dels bombers d'Olot, Josep Ferrés. De fet, ho asseguren des dels bombers del Parc d'Olot, que apel·len a la precaució de la gent perquè no es generin incendis forestals amb l'arribada de la calor i l'estiu. Asseguren que les pluges dels darrers mesos, les ventades i la poca gestió forestal ha fet que als boscos hi hagi molta massa que pot cremar. De seguida repassarem aquest i d'altres temes. Avui dilluns 22 de juny, obrim una nova setmana, 22 de juny del 2026, i el dia, com sempre, té molta més informació, moltes més notícies, que ara mateix repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Una placeta sense nom de Castellfollit ha estat batejada com a plaça de Cristina Salva. L'Ajuntament va promoure una consulta popular i, finalment, la proposta escollida ha estat la de Cristina Salva, qui havia viscut al poble i qui havia ajudat a un maqui. S'espera que a la tardor es faci un acte de bateig d'aquest nou espai. L'alcalde del municipi és Miquel Reverter.
Una consulta popular, així molt casolana, però vull dir oficial, és de l'Ajuntament, per posar nom a aquesta plaça. I es van donar diferents noms, sobretot de dones que doncs havien estat implicades sobretot amb la lluita feminista, o amb la lluita dels drets de les persones, o amb lluites antifranquistes, o amb lluites o gent que s'havia significat en algun sentit.
L'Escola Noima preveu superar els 200 alumnes matriculats de cara al curs 2026-2027. Aquest any, 179 alumnes de l'escola han finalitzat aquest curs. També s'han graduat els primers alumnes del programa de formació i inserció d'auxiliar d'operacions sostenibles de la indústria i el medi agraris. El director de l'Escola Noima és en Joan Colón.
Doncs per nosaltres ha estat un curs molt important, un curs de consolidació. L'any 2024, el curs 2024-2025, va ser el primer curs que vam poder realitzar a l'edifici de la Providència, i aquest per nosaltres ha estat el gran any de consolidació d'un repte molt important. Un any de creixement, on hem obert un nou cicle formatiu de grau bàsic, on hem obert un taller d'oficis, on per primera vegada ens acaba la primera promoció d'un PFI, i en general consolidació i creixement de tots els programes que teníem, i per tant tremendament contents i orgullosos d'aquest any.
La Flama del Canigó commemora 60 anys d'història. A Olot, un grup de persones s'organitzen per anar fins a Vallter i anar a buscar a peu la Flama del Canigó. Ja cap a la tarda, la flama arriba a la Garrotxa, on es repartirà per als diversos municipis. A Olot, l'acte es fa al Firal i començarà a 6:45. Una de les encarregades de traslladar-la és la Montse Coll.
El tram de dalt, bueno, som una colla de voluntaris que anem per relleus, i la primera part som els que anem últimament de Vallter. Anem cap a Mirialles. A Mirialles, després a la tarda, allà a les 7, 7:45, pugem cap al Canigó per ser el Canigó a 11:45, perquè a les 12 pugen des de la Catalunya Nord, des de baix, pugen, incenen la seva foguera, i allà es llegeix el manifest, que llavors es repartirà per tots els pobles. A les 12 es llegeix el manifest, i aquí és quan ja cada un de nosaltres, cada equip de foc, encén el seu paveter i el va baixant. Tornem a Mirialles.
I Olot acull la primera edició del Car de Gràcia amb humoristes de primer nivell a Catalunya. El festival pretén iniciar una llarga relació entre l'humor i la capital garrotxina. Alguns dels millors humoristes catalans han passat pel Teatre Principal d'Olot durant aquest passat cap de setmana. El director artístic del festival, Enfel Feixades, explica com va ser el procés per portar aquest espectacle a Olot.
Quan parlo amb l'Atena i li proposo, em diu, hòstia, doncs crec que pot anar molt bé, jo ho intuïa. Feia temps que jo com a actor no venia a actuar, sabia que molts còmics costava una miqueta venir a actuar a Olot, i l'Atena diu, sí, és veritat, no faig massa cosa d'humor. I llavors diem, home, doncs si comptem un festival, els temps que som ara, sempre ha agradat riure, però en els temps que estem ara encara més la gent necessita riure, i per tant hi havia aquesta cosa de dir, crec que anirà bé, i la veritat és que la realitat ho ha confirmat.
I en l'àmbit esportiu, èxit rotund de la primera edició de la Garrotxa Bàsquet cap a Olot. La capital de la Garrotxa ha acollit el torneig amb prop de 2.000 persones desplaçades entre famílies i jugadores i jugadors. El Club Bàsquet Olot i l'Escola Pia han estat els dos equips garrotxins que han representat la comarca en un torneig que, inclòs, ha tingut també presència francesa. El regidor d'Esports a l'Ajuntament d'Olot és Daniel Sellamona.
Per una banda, evidentment, és una promoció de la ciutat, perquè hi haurà moltes famílies que ens visitaran durant aquests caps de setmanes, per tant, per moltes serà la descoberta de la nostra ciutat, de la nostra comarca, del nostre paisatge, del nostre entorn fantàstic, també a través de l'esport, per tant, les instal·lacions esportives que tenim, com vivim, intentem viure l'esport a la ciutat, però per altra banda, per nosaltres sempre és molt important, quan acostem esdeveniments esportius com aquests, que poden ser impulsats des de l'Ajuntament, però sempre han d'anar de la mà dels clubs esportius de la nostra ciutat. Per nosaltres no tindria sentit organitzar grans esdeveniments esportius si no tinguessin també un impacte directe i una participació directa dels clubs de la nostra ciutat.
Marc Beltrani en categoria masculina i Adriana Ribas en la femenina són els guanyadors de la categoria llarga de la Puja i Baixa Batet. Ha comptat amb una participació de pràcticament uns 300 participants. Des de l'organització es mostren satisfets dels canvis d'aquesta edició, com per exemple iniciar la cursa una hora abans per al tema de la calor. Un dels organitzadors de la prova, Joan Rigall, explica què suposa pel barri poder celebrar aquesta cursa.
Pel barri jo crec que s'està convertint en una cosa de, que fa estar contenta la gent del barri, que la gent se sent implicada. És molt curiós perquè de la manera que està evolucionant aquesta cursa ens trobem que, doncs, que la gent s'implica i bé, i ostres, si us puc ajudar amb alguna cosa, això que està la cursa aquesta que està vinguent molta gent, si us fa falta res, i cada any trobem una o dues o tres persones que et venen i et diuen, escolta'm, compta amb mi, això, jo trobo que això és una cosa que fa barri.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món. Doncs a Catalunya, Espanya i el món, avui és notícia que el Consell General del Poder Judicial estudiarà avui dilluns expedientar el jutge Peinado per la interlocutòria sobre Begoña Gómez. En el text, el magistrat apuntava que els escortes podrien ajudar la dona de Pedro Sánchez a fugir abans del judici. Jordi Martí Galvis, mà dreta de Trias, guanya les primàries de Junts a Barcelona. Els 1.200 afiliats de Junts a Barcelona han votat entre quatre candidatures que prioritzen l'habitatge i la catalanitat de la ciutat. Tarragona homenatja els tres menors morts a la platja de la Rabassada, dol i consternació pels tres nens de 12 i 13 anys que es van ofegar aquest passat divendres. En l'àmbit internacional, un comentari de Donald Trump indigna l'Iran el primer dia de les negociacions de pau a Suïssa. El president del Parlament iranià treu importància a l'advertència de Trump d'atacar-los i agafa el control d'Hormuz. Diu que si les seves amenaces haguessin tingut cap resultat, no estarien en la situació de desesperació en la qual es troben avui en dia. El candidat de l'extrema dreta de la Espriella guanya per la mínima les eleccions de Colòmbia. Creixen, per tant, amb més del 98% escrutat, el candidat d'extrema dreta s'imposa a Iván Cepeda, continuador de l'actual president Gustavo Petro, per menys de 250.000 vots. Creixen els rumors sobre la dimissió de Starmer sense suports entre els diputats laboralistes. Laboristes, Donald Trump dona per fet l'adeu del primer ministre britànic i li retreu haver fracassat en la gestió de la immigració i també de l'energia.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radioolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radioolot.cat, el teu referent.
I parlem ara de la situació meteorològica, i és que començarem la primera setmana d'estiu amb el pic de temperatura de l'onada de calor que es mantindrà fins Sant Joan. La calor serà clarament superior a l'habitual de finals de juny, amb matinades tòrrides i calor molt persistent fins a finals de setmana, quan començarà a afluixar. Una bombolla d'aire càlida procedent d'Àfrica s'instal·larà de ple sobre Catalunya i es mantindrà estancada. Les temperatures estaran desbocades a Catalunya, a Espanya i també a França, amb valors que poden arribar a ser excepcionals. Per tant, la calor s'acumularà durant 3 dies més arran de terra i els 40 graus s'assoliran fàcilment a molts indrets d'aquests països, on es poden donar màximes de 40-43 graus. Un immens anticicló situat al cor d'Europa i una borrasca sobre l'Atlàntic molt lluny de casa nostra seran el motor que mantindrà en funcionament l'arribada d'aquest aire càlid persistent del nord d'Àfrica cap a Europa. Una situació de calor que hauria de ser excepcional per la intensitat i per la persistència i que cada cop es dona, això sí, més freqüència. Amb l'arribada de les primeres nits tòrrides de la temporada arriben els primers avisos de calor nocturna. La nit serà càlida, amb més valors tropicals a la costa i fins i tot en algunes comarques de l'interior. Serà l'àrea de Barcelona o costa central, on la mínima ja no baixarà dels 25 o 26 graus. Al migdia, la suma de l'arribada de l'aire molt càlid farà que les màximes rondin els 38 graus a les comarques de l'interior de Girona i de la Catalunya central. El litoral es mouran entre els 32 i 35 graus i les més altes es registraran cap a Ponent i interior de les Terres de l'Ebre entre 39 i 41 graus, i al Segrià arribarien als 41 o 42 graus. Avui tornarà a ser un dia assolellat de bat a bat, amb capes de núvols prims i presències de pols en suspensió. Durant la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, més probablement al Ripollès i a la Cerdanya. En aquest sector no es descarta alguna gotellada o tronada de curta durada. Es consolida la primera onada de calor. La primera setmana de l'estiu acollirà aquesta primera onada i segona calorada de l'any, amb avís de calor extrema entre les 2 i les 8, segons indica el Meteocat. Les temperatures seran entre 8 i 12 graus per sobre del que seria normal en aquestes dates. Demà dimarts, la calor desfermada es mantindrà ben viva fins dimecres, si bé el pic de calor d'aquesta onada ja s'haurà assolit, però la bombolla d'aire càlid quedarà estancada, com dèiem, i per tant es anirà debilitant molt lentament. Aquesta matinada encara podria ser més càlida i amb més valors tòrrids i tropicals. Les temperatures màximes es mantindran al sostre, sobretot en moltes comarques de Ponent i de Lleida, i caldrà veure la magnitud de la calorada per si se superen o no rècords de calor. No es descarta de nou algun valor de 43 graus i seria el sisè any consecutiu que s'arribaria a aquesta xifra. Si bé el temps serà estable a gran part del país, amb temps assolellat, a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, amb risc d'algun ruixat. Malgrat que la revetlla de Sant Joan no perilla, el risc de ruixats al Pirineu anirà des de les 3 de la tarda fins a les 8 del vespre, aproximadament, i sobretot seran zones com el nord de Lleida, Ripollès, Berguedà i Cerdanya. Dimecres, últim dia d'onada de calor, amb tronades una altra vegada, de tarda, al Pirineu.
L'informatiu del migdia. Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I ara sí, obrim ja amb el nostre tema de portada d'aquest informatiu matinal d'avui dilluns 22 de juny, ara mateix a un quart de vuit del matí, aquest informatiu del matí, i és que el canvi climàtic està portant canvis de tendència que fan que comarques com la Garrotxa i el Ripollès puguin patir més incendis forestals. Ho asseguren els bombers del Parc d'Olot, que apel·len a la precaució de la gent perquè no generin incendis forestals amb l'arribada de la calor i l'estiu. Asseguren que les pluges dels darrers mesos, les ventades i la poca gestió forestal ha fet que els boscos hi hagi molta massa que pot cremar. Gerard Puigdemont.
Segons bombers, el canvi climàtic està generant un nou regat a l'hora d'entendre i gestionar els incendis forestals. Fins ara, zones com l'Empordà, molt afectades per la tramuntana, eren les més propícies a patir un incendi forestal i, en canvi, zones com la Garrotxa i el Ripollès, el Prepirineu i Pirineu, tenien menys perill. Des de fa un temps, però, les condicions climàtiques han estat canviant i això ha fet que el perill d'incendi incrementi en zones on històricament no es patia per aquest fet.
Està canviant el clima, està canviant la vegetació, tenim acumulació de vegetació morta en els boscos, tots aquests pins que amb nevades ja es poden haver trencat, tot el que hem tingut de ventades, que fins ara no estàvem acostumats tampoc aquí a la comarca a tenir aquestes ventades, o aquestes situacions de Ponent, no? Que ens impacten molt aquí a la Garrotxa, que són més mantingudes, això ens provoca que ens caiguin més arbres. Juntament amb la situació d'estrès hídric que han patit, doncs és acumulació. Aquesta acumulació què provoca? Que aquest combustible quedi en el bosc, val? I això, de cara a un incendi, sigui potencial per generar energia.
I què passa si tota aquesta massa al bosc no es retira?
Si no es retira, és més massa que tenim, llavors aquell incendi que potser a la Garrotxa tindríem de sota bosc perquè hi ha molta humitat i el podríem controlar molt bé, ara pot ser doncs, que tinguem un incendi doncs, que ens cremi 20, 30 o 40 hectàrees, un incendi topogràfic amb una vessant ventada amb insolació i que ens faci una carrera que ningú se l'esperi.
L'Alta Garrotxa és una de les zones de la comarca que més preocupa.
El que tenim que és que l'Alta Garrotxa, i això la gent de la comarca ho hauria de començar a entendre, que és una zona de difícil accés. Llavors, un incendi a l'Alta Garrotxa és molt complexa per nosaltres. I aquí canviem una mica i potser tornem als incendis de primera generació, que és que quan es va començar a abandonar el món rural i estava tot ben parcel·lat, deixàvem cremar fins a la parcel·la següent, que era neta, i no passava res. Doncs el que es tracta a la Garrotxa és fer una mica el mateix, o sigui, és buscar punts estratègics de gestió.
Els boscos de la Garrotxa afronten un estiu complicat després de la destrossa que van fer les ventades de primavera, especialment a la zona de Sant Ferriol, Argelaguer i Mieres, però també a Maià de Montcal i altres indrets de la comarca. Per tots aquests motius val la pena tenir cura les pròximes setmanes, evitar accions que puguin generar un incendi forestal i seguir amb les recomanacions i restriccions en cas que n'hi hagi. Els bombers del Parc d'Olot han estat fent preparació durant mesos i simulacions d'incendis forestals, a banda de coordinar-se amb la resta de cossos, especialment amb les ADFs.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Més notícies. Una placeta sense nom de Castellfollit ha estat batejada com a plaça de Cristina Salva. L'Ajuntament va promoure una consulta popular i, finalment, la proposta escollida ha estat la de Cristina Salva, qui havia viscut al poble i qui havia ajudat a un maqui. S'espera que a la tardor es faci un acte de bateig d'aquest nou espai.
Just a l'entrada de Castellfollit, venint de Begudà i Sant Joan les Fonts, hi ha una placeta que fins ara no ha tingut nom. L'Ajuntament fa uns mesos va impulsar una consulta ciutadana per posar-li nom a aquesta plaça. Miquel Reverter és l'alcalde.
Doncs a fer una mica una consulta popular, així molt casolana, però vull dir oficial, des de l'Ajuntament, per posar nom a aquesta plaça. I es van donar diferents noms, sobretot de dones que doncs havien estat implicades sobretot amb la lluita feminista o amb la lluita dels drets de les persones o amb lluites antifranquistes o amb lluites o gent que s'havia significat en algun sentit.
Es van proposar 5 opcions: plaça Cristina Salva, plaça de les Dones, plaça Neus Català, plaça Montserrat Carulla i plaça Elisabet Eidenbens. En total, 168 persones del poble van votar i amb un 43,5% dels vots en va sortir guanyadora la proposta de Cristina Salva, qui havia viscut al poble i qui havia ajudat a un maqui, posant la seva vida en perill. Una història que es va popularitzar gràcies al documental de Marc Planagumà, 508 dies, produït per la Miquel Antics Guerrillers de Catalunya. A la tardor, l'Ajuntament preveu organitzar un acte i descobrir una placa a aquest nou espai del poble batejat.
Gràcies, Gerard. I l'Escola Noima preveu superar els 200 alumnes matriculats al curs 2026-2027. Aquest any, 179 alumnes de l'escola han finalitzat el curs. També s'han graduat els primers alumnes del programa de formació i inserció d'auxiliar d'operacions sostenibles de la indústria i el medi agràris, Jan Brecha.
L'Escola Noima de Noves Oportunitats finalitza aquest curs 2025-2026 amb un total de 179 joves de la comarca que han passat pel centre. Aquesta escola ha consolidat un model educatiu adreçat a joves entre 15 i 24 anys que es troben en situació de vulnerabilitat educativa, formativa i laboral que busquen una nova oportunitat. Aquest curs, com a novetat, s'ha incorporat al cicle formatiu de grau bàsic d'electricitat i electrònica i que ha comptat amb 17 alumnes, els quals està previst que continuïn el curs vinent. Aquest any s'han graduat els primers alumnes al programa de formació i inserció, un programa destinat a joves de més de 16 anys, una promoció de 10 alumnes que ja han cursat els 2 anys de formació. El director de l'Escola Noima és en Joan Colón.
Doncs per nosaltres ha estat un curs molt important, un curs de consolidació. L'any 2024, el curs 2024-2025 va ser el primer curs que vam poder realitzar a l'edifici de la Providència i aquest per nosaltres ha estat el gran any de consolidació d'un repte molt important. Un any de creixement, on hem obert un nou cicle formatiu de grau bàsic, on hem obert un taller d'oficis, on per primera vegada ens acaba la primera promoció d'un PFI i en general consolidació i creixement de tots els programes que teníem i per tant tremendament contents i orgullosos d'aquest any.
Per part dels alumnes, és una oportunitat d'estudiar i d'evitar l'abandonament, ja que aquests necessiten un suport addicional. Les formacions estan pensades per resoldre les inquietuds dels joves amb les necessitats del mercat laboral del territori. Per això, els permet adquirir competències professionals en entorns laborals reals. L'Engad i en Manel són alumnes de l'Escola Neuma.
Molt bé, la veritat, perquè m'he passat molt bé i he pogut descobrir què m'agrada o que no sabia abans que m'agradava.
Aquest any el que he après principalment és l'electricitat, per al grau bàsic d'electricitat, i gràcies a això he après també a fer moltes coses a la vegada, saber tipus, fer les ordres a la vegada que les estic fent, i sobretot tenir la paciència, perquè és un treball que requereix molta paciència.
El responsable del centre preveuen incrementar places el curs que ve.
Dèiem, aquest any ja hem crescut bastant. Esperem que l'any que ve poder acollir al voltant d'unes 200 joves, per tant, un nou creixement.
Més enllà de les formacions a la mateixa escola, l'objectiu és garantir la consolidació de l'itinerari de l'alumne, prevenir l'abandonament i donar suport en la gestió de dificultats que puguin sorgir. Actualment, el projecte s'ha consolidat com un recurs educatiu i social de referència a la Garrotxa. Un total de 455 alumnes han passat pel centre des del seu inici.
I la Flama del Canigó commemora 60 anys d'història. A Olot, un grup de persones s'organitzen per anar fins a Vallter i anar a buscar a peu la Flama del Canigó. Ja cap a la tarda, la flama arriba a la comarca de la Garrotxa, on és repartida per als diversos municipis. A Olot, l'acte es fa al final i comença a 6:45, Lluc Coll de Carrera.
A la Garrotxa, el repartiment de la flama es divideix en dos trams. El primer comença a Vallter, on es reuneixen els voluntaris per pujar al Canigó a buscar la flama. Un cop l'han obtingut, es comença a distribuir per tota la comarca. Una de les encarregades de traslladar-la és Montse Coll.
El tram de dalt, bueno, som una colla de voluntaris que anem per relleus i la primera part som els que anem ara últimament de Vallter. Anem cap a Mirialles després a la tarda allà a les 7, 7:45 pugem cap al Canigó per ser al Canigó a 11:45 perquè a les 12 pugen des de la Catalunya Nord, des de baix, pugen, incenen la seva foguera i allà es llegeix el manifest, que llavors es repartirà per tots els pobles. A les 12 es llegeix el manifest i aquí és quan ja cada un de nosaltres, cada equip de foc, encén el seu paveter i el va baixant. Tornem a Mirialles.
Un cop ja tenen a la flama, els voluntaris la baixen fins a Vallter, on es reuneixen amb els ciclistes que els esperen per baixar-la a la vall de Bianya i allà repartir-la entre Olot, Sant Joan les Fonts i els pobles de la vall del Llierca. Pel que fa al tram de baix, el segon comença a Olot, a la plaça del Carme, on arriben al voltant de 6:45. Allà, els participants poden descansar i també compten amb la participació del gegant Santo Negro i d'alguns músics. A 6:45, la flama arriba al firal, on es fa l'acte.
Quan arribem al firal, després de repartir, el primer que fem és repartir la flama als pobles, perquè aquesta gent ha d'anar corrents amb bicicleta als seus llocs d'origen i allà hi han d'arribar una hora prudent per poder fer la festa. Doncs repartim la flama als pobles i després convidem a l'alcalde o a qui delegui ell en el seu lloc a que doni la benvinguda a la flama, i després d'això es reparteix també en els barris d'Olot i els fanalets, que són aquests,
sí, eh?
Aquests fanalets que tothom es pot endur a la seva revetlla.
En acabat, es donen uns fanalets que tothom es pot endur a la seva revetlla. Un cop les flames han estat repartides, s'encenen les lletres de foc amb els lemes d'Òmnium Cultural, mentre els músics donen el fi de festa.
I ara hem de parlar d'humor, perquè Olot acull la primera edició del Car de Gràcia amb humoristes de primer nivell a Catalunya. El festival pretén iniciar una llarga relació entre l'humor i la Garrotxa. Alguns dels millors humoristes catalans han passat pel Teatre Principal d'Olot durant aquest passat cap de setmana. Francesc Fernández.
La capital de la Garrotxa s'ha vestit de gala durant el passat cap de setmana per acollir la primera edició del festival Car de Gràcia a Olot. Per l'escenari del Teatre Principal d'Olot han passat alguns dels millors humoristes del panorama català, entre els quals hi ha hagut l'olotiana Anna Aumatell. Amb l'objectiu d'impulsar l'humor català, el director artístic del festival, Cel Feixades, explica com va ser el procés per portar l'espectacle a Olot.
Quan parlo amb l'Atena i li proposo, em diu, hòstia, doncs crec que pot anar molt bé. Jo ho intuïa, feia temps que jo com a actor no venia a actuar, sabia que molts còmics costava una miqueta venir a actuar a Olot, i l'Atena diu, sí, és veritat, no faig massa cosa d'humor. I llavors diem, home, doncs si comptem un festival, els temps que som ara, sempre ha agradat riure, però en els temps que estem ara encara més la gent necessita riure, i per tant hi havia aquesta cosa de dir, crec que anirà bé, i la veritat és que la realitat ho ha confirmat.
Algunes històries, alguns acudits, vosaltres podeu riure, està molt ben vist riure en un show de stand-up comedy, podeu fins i tot, si us agrada, si us explota el cap, podeu aplaudir.
La venda d'entrades per totes les actuacions que s'han pogut viure al municipi garrotxià ha estat un èxit rotund. Feixades també destaca les futures generacions humoristes catalans que arriben amb força.
L'humor jo crec que està en un moment potent. Hi ha una nova fornada de joves actors còmics de l'Stand-up, no? Que és una cosa que està petant-ho fort a Barcelona. És veritat que a nivell de comarques està costant una miqueta, però jo crec que coses com el festival han de donar lloc i cabuda sobretot l'humor en català, que és el gran repte que tenim aquests festivals, amb el Car de Gràcia d'Olot, amb el Car de Gràcia de Girona, amb els Riures de Calonge, amb el Descollonat d'Arenys, que són els quatre festivals que organitzem des de la productora.
Va, no és molt entusiasta la reacció, ja ho entenc. No forceu. Vull dir que quan tu veus una parella de iaios que tenen 102 anys, no?, i porten 90 anys junts, i van com agafadets de la mà, així, no?, amb un anorac del mateix color, tots dos, no? I la gent diu, que bonos.
Fa Feixades comenta que el seu desig seria que aquesta edició fos una primera presa de contacte del festival amb la ciutat, per tal que en els pròxims anys es repeteixin més edicions a Car de Gràcia.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
I en esports hem de parlar avui de bàsquet. Èxit rotund de la primera edició de la Garrotxa Bàsquet Cup a Olot, la capital de la Garrotxa, ha acollit el torneig amb prop de 2.000 persones desplaçades entre familiars, jugadors i jugadores. El Club Bàsquet Olot i l'Escola Pia han estat els dos equips garrotxins que han representat la comarca en un torneig que, inclòs, també ha tingut presència francesa.
Olot ha estat el centre d'atenció de la comarca durant el cap de setmana, sent la seu de la Garrotxa Bàsquet Cup. El torneig, organitzat per l'EI Tarragona, ha estat recolzat per l'Ajuntament, el Club Bàsquet Olot, l'Escola Pia i el Club Volei Olot. L'esdeveniment ha portat prop de 2.000 persones a la ciutat, entre jugadores i jugadors i familiars de diferents llocs d'Espanya i sud de França. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sallabona, destaca alguns dels objectius del govern cap a la ciutat acollint aquest tipus de torneig.
Per una banda, evidentment, és una promoció de la ciutat, perquè hi haurà moltes famílies que ens visitaran durant aquests caps de setmanes, per tant, per moltes serà la descoberta de la nostra ciutat, de la nostra comarca, del nostre paisatge, del nostre entorn fantàstic, també a través de l'esport, per tant, les instal·lacions esportives que tenim, com vivim, intentem viure l'esport a la ciutat, però per altra banda, per nosaltres sempre és molt important, quan acostem esdeveniments esportius com aquests, que poden ser impulsats des de l'Ajuntament, però sempre han d'anar de la mà dels clubs esportius de la nostra ciutat. Per nosaltres no tindria sentit organitzar grans esdeveniments esportius si no tinguessin també un impacte directe i una participació directa dels clubs de la nostra ciutat.
Sallabona destaca l'ambient que s'ha viscut a la ciutat amb la presència de la Garrotxa Bàsquet Cup. També comenta que des de l'Ajuntament estan contents amb l'impacte que ha tingut l'arribada del torneig pel que fa a allotjaments en hotels i apartaments turístics i bars i restaurants.
Una de les línies que havíem treballat és també la d'aquests esdeveniments esportius, i ho fem de la mà i des de la convicció de saber que l'esport també pot ser un element d'impacte econòmic important a la nostra ciutat, a la nostra comarca, que encaixa molt amb aquesta promoció que s'ha fet sempre d'un turisme sostenible, d'un turisme respectuós amb la ciutat, amb el nostre entorn. Ens intentem també explorar aquesta línia, que és un dels eixos estratègics on l'esport, en aquest cas la pràctica esportiva, esdevé també un element de promoció econòmica de la ciutat, que va molt encaminat amb el que s'ha estat treballant durant aquestes últimes dècades.
Així doncs, s'ha tancat una primera edició del torneig on nenes i nens de 9 a 13 anys han tingut l'oportunitat de gaudir d'un cap de setmana únic a la Garrotxa. A motiu de la distinció de Ciutat Europea de l'Esport, Durant el 2026 es continuaran organitzant actes que facin honor a aquest nomenament.
Gràcies, Francesc. I aquest dissabte s'ha celebrat una nova edició de la Puja i Baixa Batet, que ja arriba a les més de dues dècades de celebració. La prova amb sortida des del Parc de les Bisaroques ha comptat amb una gran participació, ja que ha mantingut bastant els nivells dels altres anys, aproximadament amb uns 300 participants. Un dels organitzadors de la prova, Joan Rigall, explica què suposa pel barri poder celebrar aquesta cursa any rere any.
Pel barri jo crec que s'està convertint en una cosa de... Que fa estar contenta la gent del barri, que la gent se sent implicada. És molt curiós perquè de la manera que està evolucionant aquesta cursa, ens trobem que, doncs, que la gent s'implica. I bé, i ostres, si us puc ajudar amb alguna cosa, això que està la cursa aquesta que està vinguent molta gent, si us fa falta res, i cada any trobem una o dues o tres persones que et venen i et diuen, escolta'm, compta amb mi. Això, jo trobo que això és una cosa que fa barri.
Enguany hi ha hagut novetats com el canvi de recorregut que ha provocat que també s'hagués de començar una hora abans. Rigall explica les novetats d'aquesta edició i valora el seu funcionament.
El recorregut cada any és diferent, és una característica que el Puig i Baixa té, que intentem canviar el recorregut cada any. Llavors aquest any, vam apostar, al començar una hora abans, vam apostar d'anar pel costat sud de Batet. Què implicava això? Costat sud, que vol dir resseguir tot el que és les cases de la carretera Vella Batet i anar com si anessin cap a Cala Guapa, doncs és una zona més assolellada. Llavors, com que a l'època que estem fa molta calor, quan sortíem a les 9 no ens atrevíem a anar cap a aquest costat. Per tant, hem anat com si anessin cap a Cala Guapa, llavors pugem a dalt a Batet i llavors la baixada ja la tornem a fer per al costat de Begudà, que és més obac i que és més ombrívol i que és més còmode de poder córrer.
Pel que fa a resultats, Marc Belletrani ha aconseguit guanyar la llarga amb un temps d'una hora i 10 minuts. En segona posició, Josep Lluís Marichica i tercer, Carlos Acosta. En categoria femenina, primer lloc per Adriana Ribas amb un temps d'una hora i mitja aproximadament, segon lloc per Míriam Borges i tercer per Pauline Corpet. Pel que fa a la curta, primera posició en categoria masculina per Bilal Atxabac amb un temps de 46 minuts, segona posició per Brice Jou i tercera per Josep Dabau. Pel que fa a la categoria femenina, primer lloc per Nausica Picón amb un temps de 52 minuts, tercer lloc per Ivet Campos i ha tancat el podi Laida Martínez. I fins aquí l'informatiu matinal d'avui dilluns 22 de juny del 2026. Com sempre, recordeu que teniu més informació al garrotxadigital.cat, també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un bon dia i gràcies, com sempre, per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.